Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Salutacions. El Mercat Vell tornarà a reobrir les portes el proper 19 d'agost després de mesos d'obres de reformes. Ho farà en fase de proves amb l'obertura de 4 botigues en punt de venda i degustació que s'afegiran a l'Atmeyer Origen i l'actual cafeteria que ja es troben en funcionament. El tinent d'alcaldia de Comerç, Bernat Picornell, ha explicat que aquesta reobertura els omple de satisfacció ja que els fan anar cap a un panorama de plena ocupació dels mercats municipals, un fet, diu, que dinamitza el comerç local i de proximitat. Picornell també ha puntualitzat, però, que la inauguració oficial del Mercat Vell no es farà fins de cara a la segona o tercera setmana de setembre i que l'objectiu és que ho faci a ple rendiment a falta de finalitzar les obres del pis de dalt. El BBVA manté l'OPA al Sabadell malgrat la venda de la filial britànica TCB i el repartiment extraordinari d'un dividend valorat en 2.500 milions d'euros. Així ho ha anunciat en un comunicat a la CNMV aquest dilluns, en què el banc reconeix que ha analitzat els acords adoptats i la informació disponible i no desisteix de l'oferta, malgrat el pla que la cúpula de l'entitat amb seu a Sant Cugat havia dissenyat per respondre a l'OPA i, per tant, la manté vigent. El BBVA admetia la setmana passada que no podia garantir tots els beneficis esperats en l'OPA del Banc Sabadell i reconeixia també l'incertesa i riscos en l'operació i fins i tot en el seu eventual fracàs. L'escriptor i periodista Daniel Romaní publica el seu nou llibre Catalunya Marítima. Amb aquesta publicació, el santcugatenc convida els lectors a descobrir els diferents museus dedicats al mar, així com els fars, les drassanes i els vaixells visitables que hi ha al llarg de tota la costa catalana. Així doncs, Romaní explora la relació que ha tingut i encara té Catalunya amb la Mediterrània, amb elements com la història de la pesca i la navegació, donant veu a diferents experts en la matèria i donant a conèixer el patrimoni marítim que tenim a casa nostra. I Laia Cid, jugadora del Club d'Escacs Dos Torres de Sant Cugat, s'ha proclamat subcampiona d'Europa sub-10 de partides i empec a ritme 3+2. Aquesta no ha estat l'única medalla de Cid durant el campionat de partides i empec i ràpides d'escacs adreçat a joves d'entre 8 i 18 anys que s'ha disputat a Tessalònica, Grècia, entre el 4 i el 8 d'agost. L'escaquista del Club Dos Torres s'ha obtingut també la medalla de bronze en partides ràpides. La pròxima cita de Laia Cid serà la minicopa d'escacs de Barcelona que es disputarà a Sant Cugat el pròxim 21 de setembre. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts de nou a la Maroteca de la Ràdio, a la sintonia de Ràdio Sant Cugat. Un cop més us volem portar aquests talls de veu mítics de programes de ràdio que tant ens agrada recordar i compartir-los amb tots vosaltres. Saludem el 50% d'aquest programa, Esteve Llop. Què tal? Com estàs?
Hola, Jordi, molt bé i molt content, com sempre, d'estar amb tu i amb tota l'audiència per a recuperar aquests històrics talls de ràdio que ens agrada tornar a punxar. Avui viatgem cap a finals dels 90. El 1997 va néixer un programa a Ràdio Sant Cugat que era molt divertit perquè portava una mescla d'humor i d'actualitat que es deia Pasta Follada, un programa que vaig tenir el plaer de participar-hi com a tècnic de so des de Ràdio Sant Cugat. Aquell programa va néixer al setembre de 1997. Tu hi vas estar alguna nit en directe a l'antena de Ràdio Sant Cugat, Jordi?
Sí, ho recordo, però de fet el que més recordo és el que avui parlarem. Recordo l'oportunitat que va tenir aquest programa de ser emès per Ràdio Barcelona durant l'estiu. I vaig tenir la sort de poder-ne ser espectador privilegiat des dels estudis de Ràdio Barcelona. Recordo la sensació de quan vaig entrar en aquells estudis de que estava entrant en un lloc molt, molt important. Es notava, com dic jo sempre, l'olor a ràdio, es notava els anys d'experiència en aquells estudis i, com deia, doncs, poder ser espectador d'aquest programa des de la sala de control, des de la peixera, va ser quelcom impressionant.
Doncs aquestes experiències són les que repassarem avui, tant a nivell d'oients radiofònics, per escoltar el que sonava a l'aire aquell 1998, però també explicar una mica els intríngulis del programa des de la part de dins dels estudis. Començarem per això escoltant una primera part de Ràdio Sant Cugat, de quan aquest programa va néixer, i escoltarem, per començar, un fragment o un resum del programa que va sortir a l'aire el 2 de juny de 1998. Va ser, de fet, un dels últims que es va emetre al dial de Ràdio Sant Cugat, el 91.5, aquell 1998. Era l'edició número 136 del Pastafullada.
Senyores i senyors, Air France anuncia vaga, la selecció en lloc d'entrenar-se presenta un llibre de cuina. Senyores i senyors, el Mundial està a punt.
Pastafullada. Gent sense complexes.
Molt bona nit i benvinguts a l'edició 136 d'aquest espectacle que modestament anomenem Pastafullada. Bàsicament el seu problema amb la modèstia és que no en té ni la coneix. Jofre Font, bona nit.
Molt bona nit, Xavier.
En canvi, ella és modesta, recatada, bona persona. És que no em queden com ella, eh? Marta Montagut, bona nit.
Bona nit.
I de res. Davant de la pregunta, tu ets modest? Ell sempre respon, modesto, ¿qué es lo que es?
¿Qué es lo que es lo de modesto?
Chencho González, bona nit.
Hola, bona noche, ¿qué tal? ¿Pero qué es lo que
es? Después te explico. No té gaires motius per ser modest perquè creu que és cosa de gente sin espíritu i poca cosa. Cristian Borja de Riquere Maria, bona nit.
Bona nit.
Finalment la Vimadeu, que pensa que la modèstia és un grup d'aquests de rock modern. Adi, molt bona nit.
Hola, bona nit. Avui venen els modèstia a actuar aquí al programa?
Sí, venen els modèstia que són...
Aquests són molt modèstia, sí. Els coneix la Vimadeta.
La quina?
Els modèstia, el grup de modèstia, el grup de revelacions.
No veu el grup modèstia. Però sí, hi ha un grup que es diu Modèstia Aparte.
Modèstia Aparte, no modèstia.
Doncs un cop confirmat que la modèstia només serveix per justificar acords petits i menys limitades, anem a veure què fem al Pastafullada d'avui. I anem a més notícies, perquè amb el ritme que portem avui igual no ens entrarem de res. Aviam, recordeu aquell anunci de l'Audi no sé quin, un Audi, un cotxe d'aquests de la marca aquesta, que era un leopardo, que feia un petó a un camell, o un camell a un leopardo, no quedava massa clar, que representava que el leopardo era la força, la garra, la velocitat. Què és el que era la velocitat, Chencho?
Què és el que era la velocitat?
Sí, doncs el camell representava la resistència,
el sabestat, la xepa...
una mica tot. Doncs ha guanyat un premi...
El hocico...
Chencho, ja vale.
La colita...
Chencho, ja vale. Doncs ha guanyat un premi al Festival de Sant Sebastià. Jo només vull contar-li perquè aquest anunci em va fer molta gràcia.
Sí, sí, a mi també. Jo ja sé qui és aquest anunci.
Vostè l'ha vist?
És un anunci que hi ha dos bèsties que es fan un petó.
Ho acabo d'explicar, Vimadeu.
Jo l'he vist aquest anunci.
Clar, per la tele,
que és un cotxe.
Sí, d'un Audi.
És un cotxe.
Un Audi és un cotxe, sí.
És un cotxe, que és un cotxe.
Un cotxe, bàsicament un cotxe, sí.
Ah, està bé.
Sí. Doncs, ei, doncs que ha guanyat un premi al Festival de Sant Sebastià. I veient que els anuncis triomfen i tenen premis que també donen calés, volem encarregar amb el nostre expert Chencho González que munti un anunci de promoció del Pastafullada.
Ah, pues vale, yo encantado. ¿Qué crees? ¿Cómo te ha sido un anuncio performance de lo guay que el Pastafullada y todo eso?
Me habías de preguntar qué es lo que es un anuncio.
¿Qué es lo que es un anuncio? Pues lo hago en un momentito. Vale. O sea, vamos a conformar dos conceptos tipo leopardo, tipo camillo. Ay, padre de Dios. Sí, sí, no hay problema
ninguno. Però això repetir una mica el que hem explicat.
No, pero lo vamos a hacer en nuestro estilo.
Ah.
A mí, que empiece el anuncio. Sin música que quede de guay.
Sí, música fuerte siempre queda de guay. Sí, sí, sí.
Que se oiga el producto.
Pastafullada. Y eso. Sense complexes.
Ni pa' qué. Y después va Moni. A ver, estoy viendo el anuncio, ¿eh? Primero se acerca ese cerdito jabalí. Con su peso. Simbolizando el vigor. El sabestá del Pastafullá.
La cuchinada.
Ese arranque, esa figura, los pelitos incluso. Ya. Lo complejo todo, ¿eh? Corriendo campo a través. Ya. Y después por el otro lado lo veo allí. Ese burrito. el rigor, la voz, el equilibrio, la velocidad, todo, la simpatía del burro, esos saltos del pata follar. Y los dos unidos corriendo campo a través.
Sí.
En el último momento se dan un beso.
No, no.
Se dan un beso.
No me agrada, Chincho.
Se dan un besito.
Pasta follada. Gent sense complex.
Con los cinco.
Exacte.
Que bonic.
Està plorant.
Quina casa més bonica.
No veu?
Ai, un porc i un burro que fan un petó.
Aviam, aviam.
I aquest és el símbol del programa?
Sí. Chincho.
Sí, què passa? Que soy muy creador.
¿Han dicho alguna vez que no tienes ni idea de publicidad?
Pero me ha salido medio anuncio, claro, con concepto claro sí. Y todo.
A ver, o sea, ¿tú te crees ahora de verdad? De verdad que alguien va a hacer caso de tu campaña más que patética.
No, no, a mi una cosa que em preocupa encara més, estimada audiència, companys de l'estudi. En Chincho identifica el pasta follada, un petó d'un porc i un asa?
Pues sí, porque la sublimación de lo ideal del pasta follada.
Xavi, jo m'enfadaria, per això que ha dit ara.
Home, és que no sé...
És que a mi m'agradaria saber qui és el burro.
Aviam.
Soy un incomprendido.
I qui és el porc senglar.
Perquè la mesura mastegot seria massa forta, així en directe per la ràdio.
Ai.
No. Sí, un burro i un porc senglar, no?
Sí, unido en el beso. En el beso de la creación.
Jo soy el beso.
Pasta follada, som així tu mateix, un burro i un porc senglar, no?
Eso.
Sí, som una colla de burros i colla de porcs, no?
Es, sí, pero tanto es un beso, tío.
Fins un petó, no?
No, fins un petó, estàs diferent, sí, eh? És molt diferent que un
porc. Som porcs burros, però molt d'amor.
Això sí,
eh? Molt d'amor. I molt nets. Sobretot el burro i el porc, no?
Molt nets, molt nets.
Ja. O sigui, després de 136 programes, Chincho, el pasta follada som uns burros i uns porcs, eh?
Haciéndose un beso.
Ja, fins un petó, no?
Lo do.
Un petó ben fort, no? Sí, te mateixo la pregunta. Després de 136...
Pues sí, la verdad que sí. Después de 136 programas nos vamos a unir con un besito del jabalí y del burrito jabalí.
Sí, i el lema seria no siguis burro i vine a fer el porc amb la pasta follada, no? Més o menys.
Bueno, más o menos el concepto.
És el concepte, no?
Más o menos este el concepto.
El concepte, no?
La Maroteca de la Ràdio.
Molt bé, doncs després d'aquesta aportació de Chincho González al...
Muchas gracias, de nada.
Al d'això de la publicitat, com, Esteve, com li posis aplaudiments, s'acaba tot ja. Anem a veure si aconseguim connectar.
Eso aplauso el tema, que te mueres de gana.
Ja està.
Muchas gracias. Gràcies. És per mi, abuelito.
He parlat ja.
Bueno, ja aprofito, sempre.
Bueno, doncs anem a veure si aconseguim parlar amb el senyor Josep Cucurella, que és un senyor que viu a Sant Manat, avui fa un segle... És a dir, fa 100 anys, fa un segle, aquest home va néixer el 1898.
1898? Just fa un segle. Té 100 anys.
Té 100 anys.
Ostres, tu.
El desastre de Cuba.
Avi.
El desastre de Cuba.
Vostè no se'n pot recordar perquè vostè en té un segle.
El desastre de Cuba.
I a part d'això, s'ha renovat el carnet de conduir, encara condueix.
Amb 100 anys. Ostres, tu.
Em vol deixar felicitar.
Oi, tant, que sí que trobo això de felicitar.
Senyor Josep Cucurella, molt bona nit. Senyor Cucurella, molt bona nit.
Bueno, bona nit.
Molt bona nit i moltes felicitats.
Moltes gràcies.
Com proven els 100 anys?
Mani.
Com proven els 100 anys?
Com a prova?
Sí.
Bé.
Escolti'm una cosa, i això de renovar-se el carnet de conduir amb 100 anys?
Sí, sí. El carnet el tinc renovat del 14 o 15 de febrer... d'aquest any fins al 15 de febrer de l'any que ve.
Perquè vostè té carnet de conduir des de l'any... Vostè té carnet de conduir des de l'any 1931.
És que no l'entenc gaire bé.
No l'entenc gaire. Vaig a veure si em poden apujar una mica el so des de control central.
Bueno, escolti, vol parlar amb la meva senyora?
No.
Ella ja em dirà el que...
No, senyor Cucurella. A veure si em sent millor. Vostè té carnet de conduir des de l'any 1931.
31, sí senyor.
Devia ser dels primers de la província de Barcelona.
Sí.
Quin cotxe es va comprar aquells anys?
No, ja fa anys que el tinc el cotxe jo. Vaig tenir un 18 anys, vaig tenir uns 850. Quan me vaig retirar, perquè jo feia el taxi a Barcelona.
Ah,
i quan me vaig retirar per l'edat, perquè deien, que a mi no ho va dir ningú, però ho sentia dir, que als 70 anys no es podia fer servei públic, Doncs llavors, quan me vaig retirar, vaig comprar un 850.
Mm-hmm.
El vaig tenir 17 o 18 anys i ara tinc un 4 llaunes, que diuen, un R4 Renault.
I els exàmens de conduir el 1931 com eren abans? Què li feien fer?
Home, com érem abans, jo no sé, esclar, avui la gent o la joventut són més vius que no pas antes.
Oh, per què? Eh? Per què?
Perquè antes una criatura començava a caminar als 3 o 4 anys, mm-hmm. I avui ja quasi quan neixen ja caminen.
I vostè per...
diferent, I vostè... ara, des de llavors.
I vostè per què creu que és així?
Ah, no ho sé, jo. No ho sé.
En tot cas, vostè...
ens... el que van estudiant la gent,
mm-hmm.
eh?
I ens podria explicar...
Ha de venir un moment que... Però, mira, parlem del treball. Jo començava a les 5 del matí i plegava a 6:45 del vespre. Quan tenia de 14 anys a 18 i cobrava 7 pessetes cada setmana.
Carai.
Sí, una pesseta cada dia. Sí.
No, avui...
I gràcies que hi hagués feina encara. Eh?
I vostè ens podria explicar, senyor Cucurella, el secret per viure tants anys?
Sí. Home, tants anys he passat molts de bé, eh? Els vaig passar jove i petit molt malament,
mm-hmm.
però ara de gran els he passat bé.
I quin és aquest secret per viure 100 anys?
No ho sé. Home, i per viure'ls com els viu, com els visco jo, oi? Sí, no ho sé. Sembla que hi hauria d'haver un secret, però jo no en tinc cap de secret, no.
Em sembla que el que passa que no ens ho vol explicar, no. Senyor Cucurella?
No, que potser també hi ha gent que ho fan. Jo no he begut mai una copa de licor, no he fumat mai un cigarro, eh? Mm-hmm. No he begut mai aigua, tampoc.
Carai.
És el que m'agrada menys, l'aigua, eh?
Doncs...
Això sí, quasi sempre he begut un litre de llet cada dia.
Un litre de llet diari.
Ha sigut la meva beguda.
Mm-hmm. Doncs, senyor Cucurella, l'hem volgut felicitar pel seu centè aniversari.
Sí.
I, doncs, que en visqui molts més. I moltes gràcies per estar amb nosaltres aquesta nit.
Està bé. Bueno, sí, això... Si podíem tenir una conferència cara a cara, sí que li podria explicar moltes coses, és clar, per telèfon no es pot dir.
Pasta Fullada. Som així. Tu mateix.
Ràdio Sant Cugat. Ràdio Sant Cugat.
Practica el Pasta Fullada. Et sentiràs neta. Et sentiràs bé.
La Maroteca de la Ràdio.
I hem trobat que Einstein va tenir un idili amb una espia russa. Nou cartes escrites per Albert Einstein. Recordem que Einstein va ser un científic molt important, que va fer moltes teories.
Entenc que lo gay.
Que lo què? Doncs va fer moltes teories. Que nou cartes escrites per Albert Einstein revelen que el pare de la física moderna, i lo què?
Que lo que la física moderna?
Lo que va fer l'Einstein.
Ah.
Sí. Doncs va tenir un assumpte amorós durant la Segona Guerra Mundial amb una suposada espia de l'ex-Unió Soviètica.
Ostres, ja vull espia.
Sí. Que es deia Margarita Konenkova.
Sí, però repeteixo això.
Margarita Konenkova.
Com ho has dit això?
Margarita Konenkova.
Konenkova?
Konenkova.
Margarita?
Sí, Margarita, que té d'especial.
Margarita Konenkova?
Sí, que té d'especial.
Ai,
no mirin aquesta cara de pollastre espantat.
Ai, Xavi, com ho has fet ara, això?
Margarita Konenkova. Al final m'ho sabré sense mirar el meu paper, quasi bé.
Margarita Konenkova. Ai, Xavier.
Què passa, Madeu?
Ai, Xavier.
Què passa?
Ai, Xavier, mare puríssima.
Sí.
Ai, Xavier.
Què passa?
La Margarita.
Sí, Konenkova, aquí a la foto.
La Margarita.
Estan junts en aquesta foto.
Calla, no... Ai. La Margarita.
La coneix, Madeu?
La coneix, Xavier.
La coneix? Vostè m'està dient que coneix a una espia...
La Margarita Konenkova, espia russa.
Sí.
Xip. Oi, tant que la conec. Oi, tant que la conec.
I de què la coneix?
I el que es veu li va conèixer.
I el que te rondaré, morena.
I el que es veu li va conèixer, la Korenkova.
Vostè coneix l'espia aquesta?
Espia russa, la Margarita Korenkova.
M'està dient que vostè i l'Einstein van compartir...
Primera notícia.
Vostè no ho sabia.
Primera notícia. Korenkova?
Sí.
Margarita.
Margarita Korenkova.
Margarita Korenkova, russa. Espia. Ai, aquesta espia.
Vol que en parlem, ai, m'adeu.
Ai, parlaig, ara estic un poquet.
Parlar per no callar.
La Margarita Korenkova. La Margarita Korenkova.
Sí, bona nit.
És un amor meu de joventut.
No, fem-ho bé, estem fent el parlar per no callar.
La Margarita Korenkova.
Vostè no pot parlar fins que jo li digui.
Adéu. Sí.
Bona nit, senyor Amadeu, què ens explica?
Margarita Korenkova.
Que ha descobert que va compartir.
La Margarita.
Com era la Margarita, senyor
Amadeu? I anava dient Pushkin, Pushkin, que no sé què volia dir, Pushkin, Pushkin.
I vostè Pushkama.
I jo Pushkin amunt i Pushkin avall.
Senyor Amadeu?
La Margarita Korenkova, que Pushkin, que Pushkin. Ostres, tu, xerri.
Però escolti'm, em sembla que això vostè...
Ara ho entenc, lo del físic.
Vostè, el 1945...
Sempre deia que hi havia un home, havia estat amb un home amb un físic imponent, em pensava que era un de musculatura musculosa, pensava que era el Pushkin en qüestió, ara veig que no.
Podria dir...
Era l'Albertito Einstein.
Podria dir Einstein, eh?
Jo em deia Pushkin, me'n recordo perfectament, sí, que deia... Em deia, Amadeov, camarada Pushkin. I jo no sabia què volia dir.
I vostè vinga a Pushkar, clar.
Jo Pushkar,
perquè vostè l'any 45 on estava a la Unió Soviètica.
No, jo estava per aquí Sant Cugat.
Ai, ella va venir.
I ella estava aquí d'espia, anava disfressada de tanc.
Senyor Amadeu, no m'ho crec. O sigui, arriba un punt en què ja no sé per què m'enganya. No m'ho crec, de cap manera. No pot ser. Mira què faig amb la seva foto de la Korenkova.
Ai, la Pushkin.
La Pushkin, sí.
Ai.
Disfressada de tanc, no? Per Sant Cugat. Ja. I què feia per aquí al mig exactament?
Ai, no ho sé, Xavier. Ella feia d'espies.
Sí, disfressada de tanc.
Espiava tot el dia, a Buig avall.
A Sant Cugat, disfressada de tanc. Sant Cugat no hi havia guerra, jo li recordo. Un tanc es notaria per aquí a Sant Cugat. No sé si els més vells del lloc se'n recorden. O sigui, no em crec un tanc a Sant Cugat. Ah, per cert, si l'ho dintre, si no ens sonaràs el ventilador, perquè ja estem aquí suant la gota.
La Pushkin, vestida de tanc, és l'Helena.
Ja.
Ai, sí, perquè...
Una mica tanc, eh? Per la foto que sí que semblava.
Ai, jo vull saber...
Què vols saber, tu, Cristian?
Jo vull saber com era la com?
Korenkova.
La Pushkin.
No, Korenkova. Pushkin era el que la Korenkova deia a l'Amadeu.
Perquè, ai, això que era un tanc, què vol dir?
Jo que anava disfressada de tanque, perquè anava així com que era espia, no se la podia notar. I ella anava així d'allò que més diu.
De tanque, eh?
De tanque, disfressada de tanque, perquè no se la veiés.
Ara em dirà que ella...
De camuflajes.
De camuflaje, com diu la Marta, en un segon pla. Perquè ara em dirà que també vostè la Mata Hari la coneixia d'alguna cosa.
La Mata Hari i la Pushkin eren molt amigues.
Sí.
Molt amigues. La Mata Hari havia anat disfressada de submarino.
Escolti'm...
I després, com que hi havia la...
De submarino, la Mata Hari. Però, per favor, Cristian, jo no crec res, eh?
Jo tampoc.
Chencho,
ja començo a no creure.
Chencho, tu digues algo?
Jo no crec res, tio.
Pregunta-m'ho, la Pushkin que és el que, eh?
La Pushkin que és el que?
No ho sé, escolta'm, no ens creiem res, eh, senyor Madeu?
Bueno, jo ho he intentat, treu la música, ja està, home, ja està. Jo era per donar més sols en l'assumpte. Mic's turned up, radio,
I can't hear it. La Maroteca de la Ràdio, un viatge al passat de la teva ràdio. Hey, 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 hey. La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop.
Aviam, us hem dit que Calella de la Costa celebra la segona setmana internacional del policia. És a dir, Calella està tomada. O sigui, Chencho González, que fer les coses que tu fas habitualment, a Calella, si de cas, no aquesta setmana.
Bueno, se me tengo que portar bien, porque ¿cuántos policías hay allí?
Hi ha uns 1.000 policies que venen...
1.000 pamas, tío!
Policies.
1.000 pamas por allí, tío.
Sí, 1.000 policies.
1.000 maderos.
Mm-hmm. I a més venen de diferents països, eh? Venen de 15 països, eh?
Ah, policia tu de colori.
I han de demostrar les seves habilitats en escenaris basats en situacions que poden ser reals de la seva feina. I amb audiència, gent que esteu a l'estudi, heu vist pel·lícules, allò que surten i de cop és un cartró que s'aixeca i disparen? Que sembla un delinqüente o no, tot això n'heu vist?
Això les pel·lícules del Charles Bronson.
De qui?
Del Charles Bronson.
Del Charles Bronson.
Del Charles Bronson, que porta aquell bigoti, que és tot bigoti.
Sí, aquelles
pel·lícules. Que busques sota el bigoti i trobes el Charles Bronson.
Sí.
Sí, hola, què fa el Charles Bronson? Jo estava aquí sota el bigoti.
Els espies russos també no fan allà, aquestes coses, eh?
Jo ens trobes allà que tira aquells tiros, amb sí. aquells cartons.
Sí.
Que també, perquè mira que tira
tiros. Jo això vaig veure aquella pel·lícula de, del Clint Eastwood que feia de guardaespaldes del presidente, que ho feia un amic seu, el Danny DeVito.
Okay.
S'encarregava de fer coses aquestes.
Ai, tu sí, de què parles.
Doncs el Pasta Follada, l'equip
d'investigació... Jo ets el Charles Bronson, aquestes pel·lícules dels cartons.
Sí, senyor Madeu.
Ai, perdó.
No hi ha temps, eh, xato?
Entesos.
Vale. Doncs anem a escoltar el que ha fet l'equip d'investigació del Pasta Follada i què en pensa la gent de Calella.
Tot el que es faci a ver, me sembla bé, no sé. Ai, ara, s'ho que s'han fàgil per em fer mal, no? Cugat de Calella és molt lluny, eh? Miri-ho això, en recordi el nou que jo havia dit. I llavors veuran vostè del modo que està situat el camp de tir d'aquest i el que hi ha pels costats, eh? Escoles, alguna cosa d'aquestes, eh?
Ah, és que em va dir que vagués anar, però no m'hi pot tampoc cuidar, dona. Jo no és la cosa, no, no quiero saber anar, d'anar.
Está bien, está bien. Más rico de este. Ja que no l'aprofita ningú el parc, pues que l'aprofitin ells.
No, bueno, no, per a mi ja això t'ha passat. Això per la joventut també.
Doncs què vol que li digui? Que estic malament? Pues està molt bé.
Com veieu, la gent de Calella motivada pel tema de que tinguin 1.000 policies a la ciutat i nosaltres cap a Can Pere Cebes.
Noticiari documental universal d'en Pere Cebes.
Pere Cebes, avui 6 minuts exactes, eh? No es queixarà. Bona nit.
Bona nit, doncs sí que em queixo.
Per què es queixa?
No sé. Vol dir que són 6? Miri bé el rellotge.
Aviam, espera que m'ho indica això el meu encarregat de cronometratge. Diu
que... ¿Crees que te baja el reloj?
No.
¿Te bajo el reloj?
No.
¿Te voy a bajar el reloj?
No.
¿Qué es aquel rellotge tan...
De hecho, sigue quiet.
¿Te voy a bajar el reloj? ¡Ei!
Ei! Ja està? Bona nit,
ja l'he bajat el reloj, ja l'he bajat, mira.
Senyor Pere Cebes, em diu el meu encarregat de cronometratge que ara ja no són 6, que són 5 i poc, eh?
No, ja, si continuem fent el brètol d'aquesta manera seran 3.
Senti, perdoni, jo a vostè no li ha faltat, eh?
No, estava parlant de vostè, tampoc.
Vostè no recorda qui li firma els talons, eh?
Ai.
Li faig memòria, jo?
No, em faig xantatge.
Ah, moment. Què ens explica, senyor Pere Cebes? Digui'ns algo, va.
No, doncs, escolti,
sí.
Que és que el rellotge aquest que cronometra les coses és aquest que és tan, tan digital, oi?
Sí.
Aquest que està connectat amb un satèl·lit via Suïssa.
No, el tenim connectat...
Hora meridiana de Greenwich.
Amb el de Greenwich.
Ostres, és que en sap de coses, el Pere.
Sí.
El Pere Cebes.
És un pou de cultura.
Sí.
És tot cultura, és tot pou.
Mira, escolti el rellotge digital, escolti.
Oita.
Ai, com passa el temps, eh?
Oita.
Com passa el temps.
Sí.
Ara me seuria aquí a escoltar com passa el temps.
Aviam, senyor...
Mira com passa el temps.
Sí, mireu, no podem seure aquí a veure com passa el temps.
Sí que podem, sí. Toc. Escolti.
Tic. Toc.
De fet, és això, eh?
Toc. És el temps.
I no es pot tirar enrere, eh?
No hi ha manera.
D'acord, doncs. Quin cotillet ens explica avui, senyor?
Avui és que... Sembla que ataqui la competència, però no vull, eh?
Que sembla que ataqui la competència, però no vol.
Però no vull.
Quina por.
Bueno, va, sí, l'ataqui.
Vinga, va, ataquem a la competència.
Ataquem a la competència.
Adeu, prou. Ataquem a la competència.
Doncs resulta que hi ha un colmado aquí a Sant Cugat, que no té ni nom, perquè són d'aquells colmados de barri, que no tenen ni nom. No diré ni el barri ni el nom, perquè no el té, ni tampoc on està.
El barri tampoc té nom.
Sí que en té, però tampoc el direm.
No, perquè també queda lleig.
Sí, molt lleig, sí. Perquè la gent de seguida sabia quin és.
I aquí hi ha molta mala bava.
També.
Digui.
Doncs resulta... Sempre començo els cotillejos igual, dient, doncs resulta que hi ha un colmado aquí a Sant Cugat
que, no
que de dia, en horaris normals, és colmado, i a les nits serveix de garatge de la furgoneta amb la que va anar a buscar el menjar.
Aviam, al mig de... Al mig d'allò...
Al mig, allà on vostè al matí posaria els peus.
I compraria la nocilla i tot
així. Sí, i diria 200 grams de pernil dolç. A la nit ja està una furgoneta, que és amb la que van a buscar les coses al matí.
Home, em sembla una mica xinada.
Poc higiènic.
Poc higiènic m'ho sembla.
I a part que ho fan amb tota tot el descaro, allò que veus que tanca la porta de la d'allò i la tornen a obrir al cap de mitja hora perquè hi entri la furgoneta.
És a dir, no se n'amaguen tan sols d'això.
Tampoc, no fan de nins res allò.
I és clar, això també.
De fet, fer les coses així amb el cap ben alt, encara que estiguin malament, sempre dona sensació de seguretat.
També, perquè qualsevol els hi va dir alguna cosa.
Clar.
Escolti, no sé què, clar, si ho fan amb tanta seguretat, diu...
Perquè, escolti'm una cosa, a mi fora d'antena me'l dirà el nom del colmado aquest, ho dic per no tornar-hi.
No, perquè no el té, però li diré on està perquè no hi vagi.
Em diu al carrer i tot això.
I diu, perquè no, perquè potser, clar, potser es pren una cirerita i gust de gasolina sense plom.
Home, deu ser fàcil de saber qui és, que un colmado que trobis allà unes frenades de rodes...
També.
Allà al mig d'unes roderes.
Clar, perquè vol dir...
Això no és seriós, Xavier.
Vol dir que no passen la fregona davant de matí?
Ja ho deu haver-hi d'unes roderes.
Collons, si es molesten, eh?
Perquè vostè ha comprovat...
Que dius això, que cal mecànic on has de buscar una llauna barbareig? Doncs mira, no ho
sé. Pues miri, se m'està acudint un negoci a mi.
Això.
Faci la seva compra mentre faig un canvi d'oli.
Ah. Doncs miré.
Ah, què, senyor Pere Cebes?
Perquè no, això no és conya, el fill és mecànic.
Ah.
Ai.
Doncs miri, mentre compro els quatre barbareixos i el pa d'esmorzar, li faig un canvi d'oli.
Imagini's si hi ha cua, què? La part de tothom per posar el cotxe, també.
No, home, llavors hem d'ampliar el negoci, fora de casa el veí i ja fer una mica de tot.
Veritat, tu.
A part, per cada canvi
d'oli... Ultramarinos mecànicos.
Exacte, i per cada canvi d'oli li regalo una barra de pa.
Oh. Una barra de pa.
Una barra de pa.
Això és molt maco, Xavier.
Eh? T'equivoca d'oli.
No, home, però el canvi
d'oli... I li fots a l'amanida el 3-in-1 i li poses a la furgoneta oli carbonell.
I el ben engraçat que aniria vostè amb un 3-in-1. Podria fer coses... És igual, no vull parlar...
I si regales pa i després obren el pa i es troben una bugia dins el pa...
Home, dins el pa, una família de Madrid s'hi va trobar un ditet del Penedent, no fa massa.
Doncs si no, si trobaran una buixia.
Vostè ho sabia, això, senyor Pere Cebes?
Ho sabia.
Ho sabia, també.
Perquè el Foner no ho sabia, Foner no ho sabia.
Que havia perdut el que havia perdut?
No.
Menys mal que ja s'acaba, perquè si no començaria amb la típica secció del senyor Pere Cebes de parlar de cotxinades i no m'agrada,
No.
No.
Jo no en dic mai.
No.
Mai.
Perquè, escolti'm una cosa...
Això té cap concepte, mai.
A la seva parada de gelats del Hagen Cebes, aviam, és possible treure aquest rellotge de fondo, sisplau, contra el centrot, que hi ha dins el monyo? Doncs, podria regalar un gelat i fer un canvi d'oli, també?
Pues no ho descarto. No ho descarto.
Així, mentre menjo el gelat, el canvi d'oli fet i tot això que és negoci.
I després, en rentar-me les dents, i poso un cucurutxo.
Exacte.
També.
Senyor Pere Cebes, que em fan marxar.
Bona nit.
Bona nit i fins demà,
Tot el fons del teu llit.
Vinga. Doncs serà fins al pastel follada, que esperem que estigui menys liat i més sentit que avui. Molt bona nit i gràcies.
Adiós! Hasta mañana!
Aquest programa per tòlic cada dia.
La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop. La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
Doncs continuem amb l'Hemeroteca de la Ràdio. Hem escoltat aquesta mostra d'aquest programa, a més, el 2 de juny de 1998, als estudis de Ràdio Sant Cugat. I, per cert, anem a desvelar un petit gran secret en aquests moments del Pasta Follada. A l'últim minut del programa apareixia sempre via telefònica aquest personatge que era aquest avi de Sant Cugat de tota la vida, en Pere Cebes, i aquest tal Pere Cebes era ni més ni menys Jofre Llombart, actual sotsdirector de RAC1, que en aquells moments estava estudiant periodisme a la universitat i estava fent les seves primeres pràctiques a Ràdio Sant Cugat. Anem ara una mica més enrere en el temps per a recuperar un programa que va ser molt especial, va ser el programa número 100, que es va fer en viu des del bar habitual de Sant Cugat. Això era el 19 de març de 1998. Jo estava a l'estudi de Ràdio Sant Cugat, al carrer Sant Jordi número 5, amb Àlex Ferre, que era el productor i part imprescindible de la tècnica d'aquest programa, al meu costat, i al bar habitual hi havia Xavier Martí, el conductor del programa, juntament amb Marta Montagut i Jofre Font, que eren els altres components del programa. Anem a escoltar aquest petit resum d'aquest programa número 100 des del bar habitual de Sant Cugat.
El mateix dia
que el Pastafullada fa 100 programes, segons la ministra d'Agricultura, Loyola de Palacios, Espanya va bé, però perd oli. Molt bona nit i benvinguts els que sou aquí, els que ens escolteu des de casa. Com ja hem anunciat, em sembla que tot el dia a Ràdio Sant Cugat ens hem fet un fart. Estem al cafè habitual, al carrer Sant Domènec, número 19. I abans que res, deixeu-me presentar l'equip del programa perquè m'agrada que els conegueu. Primer, els que no hi són. Els que estan a l'estudi central, pobrets, els tenim castigats i no poden venir, són l'Esteve Llop, el nostre tècnic de so i muntador musical, i moltes coses més, que s'autoaplaudeix, com se'n diu. I llavors també tenim l'Àlex Ferrer, que és el nostre coordinador del directe, que també està patint lo seu, i li agraïm molt perquè el xaval està a 40 de febre, pobret, també les coses com són. I els que estan visibles, més que res, perquè estan aquí. Aquí a la meva dreta, una punta de la taula, tenim la Marta Montagut, que és la responsable de la redacció de l'actualitat actual. Bona nit.
Bona nit.
Més cap al meu costat, a la meva dreta, també tenim a Sílvia Peiró, que és qui ho sap tot sobre aquest programa. Bona nit.
Bona nit. I com que ho sé tot, a part d'estar a 40 de febre, l'Àlex per sang.
L'Àlex també ens ha perdut sang tota la tarda, pobret. És un esforç, l'Àlex, fer-lo d'avui. Llavors tenim el Jofre Font, que no el veieu perquè és qui edita i qui decideix les coses que entren i no entren al programa, però és un tio molt tímid, oi? I clar, no ha volgut venir, però un aplaudiment per ell també, gràcies. Llavors també tenim un personatge que vindrà de seguida perquè ell treballa a la benzinera de Bellaterra i plega cap a les 10, ha d'estar arribat, que és el Chencho González, que es dedica a l'animació i ambientació d'aquest programa. I també tenim, hauríem de tenir millor dit, l'àvia Madeu, que és l'alma mater del programa, i no veig enlloc.
No tinc espai, ja t'ho dic jo ara, que no surto jo, eh?
On sou, avi?
Jo estic aquí fent el programa, no ets tu el presentador, presenta tu, noi.
Però escolti'm una cosa, no hem quedat que vostè sortiria, que es deixaria veure avui?
Bé, jo dic que vindria a l'habitual, m'ho miraria en un cantó, eh? Jo no dic que sortiré, eh?
Avi Madeu, que això no acabarà bé, eh?
Ara haig de sortir.
Ara de sortir.
Bueno, vamos a llevarnos bien, porque si no van a haber ondonadas de hostias aquí, eh?
Home, si m'ho poses d'aquesta manera i si m'aplaudeixen, potser surto, eh?
Vol fer el favor de sortir?
Com han d'aplaudir, eh?
Aplaudiu a l'Avi Madeu.
Moltes gràcies, moltes gràcies.
Mira, li vaig dir que quan anàvem pels puestos, m'agradava que em fes quedar bé, no que em fes quedar en ridícul d'aquesta manera.
Home, jo ja he vingut arreglanet, m'he portat la boina de passeig, ho veu tothom que la porto, la boina.
Sí,
jo intento quedar bé saludat a tothom, he estat saludant a la directora de la ràdio,
que està allà.
He estat saludant als amos del local, he estat saludant a los invitados, el pianista, tothom, he saludat jo.
Menos a mi, que estem aquí penjat.
Com estàs, Xavi?
Molt bé, gràcies, Xavi Madeu.
Com estem?
Per cert, Xavi Madeu, ha vist el Chencho?
No l'he vist, el Chencho. Ha d'estar per allà, quan arribi ja li diré que digui alguna cosa.
Sí, no? Sap què li passa, avi? Que jo un dia com avui és que em poso com a romàntic.
Em poso romàntic, avui.
Em poso com a trist. No sé
què tal, Javi, com està?
Hola, Chencho, bona nit, què tal?
Està poniendo romàntico, eh?
Sí.
Sí, se te ve la lagrimita, eh?
Bueno, sí, és una mica del neguit, també, però...
Bueno, claro, un programa como este, ya clar, se sabe.
Clar, 100 programes. A més, estem a l'antiga presó, Chencho. Això era l'antiga presó de Sant Cugat, eh?
Pues, me voy, pues,
no te vayas, no, queda't aquí.
Home, Chencho, deixa que se m'estava emocionat, deixa que se s'acabi, o sigui, d'emocionar tot ell.
Esteve, posa'm-la, sisplau. En un dia com el d'avui, en el que el Pastafullada fa 100 programes...
A veure, un moment, espera.
Sí.
Aquí falta alguna cosa, Xavi, hombre.
Sí. Què passa, ara?
Ara tiene que meter algo perquè la gente vea que se ambienta la cosa romántica.
I què vols posar-hi?
Pues alguna cosa, metémosla ya.
Tu mateix?
Bé, queda como más faunático.
Doncs en un dia com avui, en què el Pastafullada fa 100 programes, a un li agradaria recordar-se de tota aquella gent que...
Ja, home, ja, però falta aquí algun símbolo romántico, tio. O sea, con pájaro no vamos a ningún sitio.
Què més falta?
Algún símbolo más marítimo, más náutico, no sé cómo lo diría yo. O sea, el mar mismo.
Una mica més de mar?
Un mar aquí, un poco de mar. Veo, ahora queda más bonito.
Doncs, com estava intentant dir, en un dia com avui, en el que el Pastafullada fa 100 programes, amb un que està emocionat...
Pero lo que tiene que hacer, tío, es dejar que se oiga tu corazoncito.
Ya.
Tu corazoncito de emoción. Lo vamos ahí, venga, que se oiga.
Doncs en un dia com avui, en com fa 100 programes envoltat d'aquest mar i d'aquestes coses, amb un llibre de recordar-se de tota la gent...
Però, Xavier, jo no he de desanimar-te, però fa estona que aquesta gent està veient d'una manera que jo no continuaria per aquí, eh?
No?
Jo ho faria d'una altra manera perquè de moment així el que estàs fent és avorrir. No sé, interessar molt no interessa la gent que hi ha aquí.
No, segur.
Seguríssim, vaja, ho estic mirant de les cares.
Doncs va, Esteve, fem-ho com sempre, vinga, deixa-la rodar. Doncs serà un Pastafullada habitual com els de sempre, amb les coses que ha de tenir un gran especial. D'entrada tindrem l'actualitat actual amb la Marta Montagut, sisplau, Marta, un abans.
Els Mossos d'Esquadra i de les marques esportives històriques.
Tindrem també un curs d'ètica periodística per part d'un mestre en la matèria, Juanjo de la Iglesia, des de Madrid, que és el dels Caiga quien caiga. L'heu de conèixer. I el Pastafullada va néixer sense padrí, però això s'ha acabat, perquè ara que s'acosta la mona de Pasqua i això, ens n'hem buscat una molt especial. La padrina Josefina ens apadrinarà d'aquí una estona. El nostre cronista de l'actualitat, Saturnino García, alcalde de Navaltalgordo, al mig de la Sierra de Gredos, ens deixarà un missatge. També tindrem una connexió molt especial amb un cronista que ens cau molt bé, que és el nostre periodista preferit, vaja, el Lorenzo Milà, de la Dos Notícies. Els Chicos Mambo Show ens muntaran un pollo, que diuen ells, ens ensenyaran a ballar alguna cosa, ja ho veureu. El degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya, Salvador Alsius, ens donarà la seva benedicció. El director d'una de les publicacions més prestigioses d'aquest país, el senyor Fer, director del Jueves, estarà amb nosaltres perquè ens expliqui què n'han fet 1.100 i pico, com s'ho han fet, a veure si arribem. També tindrem el Tonino, periodista de Caiga quien caiga i amic íntim d'Esperanza Aguirre, la ministra d'Agricultura, que juntament amb Xavier Deltell ens ensenyaran com fer reportatges, perquè ja sabeu que no ens surten gaire bé, sobretot a vostè, m'adeu, que no, últimament no, eh?
Home, jo hi poso tot el que sé, però si portes uns metges com aquests ja prendré jo nota qui ve presa.
Sap què passa? Que amb bona voluntat de vegades no n'hi ha prou, eh?
No n'hi ha prou.
No n'hi ha prou, amb bona voluntat.
Ja s'ha fet el bolín gran fu i ja ho apuntaré tot, això.
Apuntiu bé tot, eh? Llavors connectarem en Sevilla, que el nostre bruixot del programa ens farà una carta astral per endevinar-nos el futur. La Sílvia Peiró ens informarà de les dades commemoratives d'un dia tan especial com aquest. El senyor Pere Cebes, el nostre xafarder particular, a Vimadeu, li agrada?
És tot un pedaço de professional, home, que m'explica uns cotillejos que fa por, Pere Cebes, home.
Doncs farà això, senyor Pere Cebes, ens explicarà un cotillej al final del programa, també. A l'atenció a l'oient, parlarem amb els oients habituals del programa, que en són dos. La senyora Encarnación, que per qui no ho sàpiga té 92 anys, i en Cristian Borja de Riquer i Maria, que no pot ser aquí, però ens tocarà des de Baqueira, o com diu ell, des de Baqueira.
La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. La Maroteca de la Ràdio. Amb Jordi Casellas i Esteve Lló.
Doncs aquí teníem aquest programa especial del Pastafullada, a més a Ràdio Sant Cugat, un programa que considero que era molt enginyós, molt avançat a la seva època, a la part d'informatius d'actualitat, i teníem a Marta Montagut i Jofre Font posant punta al llapis als titulars del dia. A la part humorística, l'avi Amadeu i Chencho González, alguns dels personatges que encarnava Jofre Font. Al final del programa, el cotilleig amb en Pere Cebes, encarnat per Jofre Llombart, i la seva dona, l'Encarnació, encarnada, i mai millor dit, per Jenny Lozano, actual corresponsal a Washington de Catalunya Ràdio. La genial presentació de Xavier Martí, que donava cohesió a tot el programa, i a la tasca de producció i assistència tècnica, Àlex Ferre, amb qui vam compartir un munt d'hores a la part tècnica d'aquest programa. Per cert, també comentar que a Ràdio Barcelona vam poder conèixer a Fermí Fernández, Oriol Grau i Andreu Buenafuente del Terrat, perquè aquest programa substituïa el Terrat durant aquella temporada de l'estiu de l'any 1998. I tinc especial record sobretot de l'Oriol, perquè es va preocupar molt pel que fèiem a l'estudi i ens va donar alguns consells, cosa que va estar molt bé.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
Continuem a la sintonia de Ràdio Sant Cugat i des de la Maroteca de la Ràdio recuperant aquest programa que es deia Pastafullada, un programa que va tenir una durada molt curta però molt intensa. A l'estiu del 1998 saltàvem a Ràdio Barcelona després d'haver estat tota la temporada a Ràdio Sant Cugat, i vam aconseguir això després d'enregistrar una maqueta a altes hores de la matinada a final d'aquella temporada, el mes de juny de 1998. La vam presentar a Ràdio Barcelona i aquest programa va ser escollit com el substitut del Terrat, el programa que Andreu Buenafuente en aquells moments encara estava fent junt amb el seu equip en directe a Ràdio Barcelona. Va ser un moment molt intens, molt espectacular, i la primera vegada que jo treballava en una emissora professional, i vam entrar als estudis mítics del carrer Casp número 6, i la veritat és que va sortir tot molt bé i va ser un moment excepcional que recordaré sempre. Tu recordaràs, Jordi, quan entràvem dins de Ràdio Barcelona, a mà esquerra hi havia el locutori dels 40 principals, que es podia veure perfectament des del carrer. Després hi havia un hall bastant imponent amb una escala de marbre molt maca. Cap a dalt es podia pujar als estudis que hi havia M80 i totes les emissores musicals i també els estudis de producció. I a la part de baix, a la planta subterrània, hi havia els dos estudis més grans de directe, l'estudi 1 i l'estudi 2, que és precisament on estàvem nosaltres, l'estudi Toreschi.
Sí, sí, recordo aquesta entrada amb aquest estudi dels 40 principals que em recordava, perquè sabia que ja existia també l'estudi 1 de Catalunya Ràdio. De fet, crec que són els dos únics estudis, o ho eren en aquella època, que estaven a peu de carrer i que tu podies veure la ràdio doncs, passant per davant. I tal com deies, no? Aquesta imponència d'aquests estudis, no? Amb aquesta entrada majestuosa, amb aquella escala, és la percepció que jo vaig tenir. No? Fins ara havia visitat ràdios locals, com Ràdio Sant Cugat, com Ràdio Rubí, com Matadepera Ràdio, i clar, entrar doncs, a Ràdio Barcelona, doncs òbviament impacta.
I era també molt impactant a nivell tècnic estar en aquell estudi, perquè hi havia una pila d'aparells. Era un moment tecnològicament complex perquè hi havia la transició de tot allò analògic cap a tot allò digital. Hi havia els dos mons coexistint a la vegada. Aleshores et trobaves una gran taula de so amb tots els canals pràcticament ocupats, perquè hi havia doncs, els plats de discos, les cintes de caset, els CDs, els minidiscs, i després també ja hi havia pistes d'ordinador digital amb un programa anomenat Dalet, que és el que es va imposar amb els anys també a tot arreu pràcticament, i a més també hi havia les connexions per satèl·lit amb tot el grup de Cadena SER. Era molt, molt curiós doncs, haver d'esperar que s'acabessin les notícies de Cadena SER amb la connexió per satèl·lit, després fer la desconnexió, això sí, amb la connexió a nivell de la Cadena SER de Catalunya, perquè aquest programa s'emetia per la freqüència modulada a Barcelona i també per la ona mitjana a tot Catalunya, per Cadena SER Catalunya. I bé, doncs hi havia tota aquesta sèrie de requeriments tècnics que van ser totalment nous per mi, però va ser un repte molt interessant i molt intens durant tot aquell estiu.
I va ser tot un plaer per mi poder-te acompanyar en un parell d'ocasions i poder gaudir al teu costat d'aquest programa.
I bé, arribats a aquest punt, us he d'anunciar que lamentablement no us podrem posar cap de les gravacions de les que disposo d'aquest programa del Pasta Follada a Ràdio Barcelona Cadena SER l'estiu de l'any 1998 per un motiu molt senzill que us explico a continuació. Nosaltres, abans de començar les gravacions d'aquest programa, hem contactat amb totes les emissores comercials propietàries d'aquestes gravacions originals, perquè, evidentment, sense el seu permís no es poden emetre, perquè incorreríem en un delicte. I en el cas de Grupo Prisa, la propietària de Cadena SER Ràdio Barcelona, ens van dir molt amablement que podíem emetre algunes de les seves gravacions amb moltes limitacions, això sí, però, a més, amb una contraprestació econòmica, és a dir, que ens demanaven diners, cosa que també és lícita. I nosaltres, doncs, vam refusar aquesta possibilitat perquè aquest és un programa que es fa sense ànim de lucre i sense cobrar absolutament ni un duro. Nosaltres ho fem perquè volem, perquè ens agrada la ràdio i també perquè estimem Ràdio Sant Cugat i li volem donar doncs, uns espais que creiem que són interessants. I, lògicament, doncs, no podrem posar aquestes gravacions, ens les haurem d'imaginar, nosaltres les tenim a la recambra, per si en algun moment canviessin les coses. En fi, una veritable llàstima no poder compartir amb vosaltres alguns dels moments d'aquest programa que vaig tenir el plaer de conduir a nivell tècnic a l'estudi Toreschi, a l'estudi número 2 de Ràdio Barcelona, al carrer Casp número 6. Comentar-vos, això sí, que aquest programa, posteriorment, amb un format una mica diferent, va anar a parar a Catalunya Ràdio, i després també a Com Ràdio, tot i que a la Com les coses van ser una mica diferents i Àlex Ferre es va dedicar a fer la producció de diversos espais que tenien lloc en aquella emissora mentre va existir. En fi, fins aquí l'espai que hem volgut dedicar en el Pasta Follada, un dels programes on a nivell tècnic he disfrutat més en la meva vida a la ràdio. Canviem d'història.
La Maroteca de la Ràdio amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
Abans de continuar, uns anuncis.
Quan es fa fosc, la veu dels ignorants es filtra pels telèfons.
Mira, volia fer una pregunta a algun dels ignorants que segur que ens estan escoltant i saben respondre.
Cada nit desperteu el savi ignorant que porteu a dins.
Escolta, no, jo volia contestar a un noi que va trucar l'altre dia, el divendres.
D'una a tres de la matinada, a Catalunya Ràdio.
L'AVE dels ignorants, Catalunya Ràdio, 201-74-74-93-201-7474.
La nit dels ignorants, amb Carles Cunit.
Mític programa de Catalunya Ràdio, La nit dels ignorants. Haig de confessar que quan el vaig descobrir vaig pensar quina idea més simple, però quina idea més bona. No? Aquesta, l'ajuda en cadena d'oients de la ràdio, no? De que ens puguin resoldre dubtes entre ells mateixos.
Un programa que ens encantava escoltar i, com deies tu, una idea ben simple però que també plenament funcional i que jo no sé si en aquells moments hi havia algun programa similar a casa nostra, ho ignoro, però la veritat és que aquí va tenir un èxit espectacular. Bé, anem a un altre programa que a nivell local jo espero, perquè no hi ha nous estudis d'audiència molt acurats amb les ràdios locals, però una qüestió de pressupost, que tingués una audiència també força generosa. Un programa del qual ja us hem parlat en un altre programa, que es deia Magazine de Nit, i que podem escoltar la promoció que sonava a l'antena de Mata de Pere Ràdio l'any 1996.
Els dimarts, de 9 a 10 del vespre, tens una cita amb la música i la cultura. Magazine de Nit. És una fórmula màgica.
Música més informació, igual a Magazine de Nit.
Discos, concerts, teatre, cinema, exposicions i un llarg etcètera, amb música de tots els estils que a tu t'agraden. Una hora de sons indispensables i d'informació per estar al dia de la música i cultura del nostre país a Mata de Pere Ràdio. Magazine de Nit, dimarts de 9 a 10.
Aquest és un programa que tu no vas poder arribar a escoltar en directe, Jordi, perquè quan ens vam conèixer ja no hi era en antena, però va néixer el setembre de 1995 a Mata de Pere Ràdio, junt amb el company Albert Parera, junt amb el Joan Vilalta primer, en una primera etapa, i després ell va haver de deixar de col·laborar a la ràdio perquè se'n va anar a treballar a un lloc que no li permetia poder-se combinar amb la ràdio, i va ser l'Albert Parera qui va agafar el relleu del Joan Vilalta i va estar doncs amb mi en el programa durant uns mesos, però després em vaig quedar jo sol perquè l'Albert també, per una qüestió laboral, estava treballant, si no recordo malament, en un restaurant del centre de Terrassa, a prop de l'Ajuntament, i bé, doncs es va haver d'excusar i se'n va anar cap allà a servir plats, i jo vaig seguir el front del programa fins al final de la temporada, moment en el qual doncs vaig decidir canviar de programa perquè em sentia una mica desemparat jo sol allà davant del micròfon. Molt bé, seguim, canviem d'història aquí a la Maroteca de la Ràdio.
La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
Anem a escoltar ara una de les intervencions d'un programa que més endavant tractarem amb més profunditat aquí a la Maroteca de la Ràdio, que és molt divertit i que és dels que realment et fan riure molt, i tot i que ja fa bastants anys que està a l'antena de RAC1, ens segueix sempre portant somriures cada dia de 12 a 1. Estem parlant del programa La Competència amb els Òscars a RAC1. I anem a escoltar una de les paròdies clàssiques d'aquest programa que fa referència a Justo Molinero i a Radio Teletaxi.
Justo!
RAC1 de premsa.
Se te repite el ultimata Abad de San Esteban de l'any passat. Lleva la friolera de 11 meses rotando.
Hop.
Te has menjat un porc, no has deixat ni la cua i ara te sientes pesada.
Pesada o pesado també, no?
O pesado, sar de fruta Rod Stewart.
Perdó.
Rod Stewart.
Però... Rod Stewart.
Rod Stewart són uns porvos en un pot de vidre que provoquen una reacció en cadena que fa que te desinflis. Es desaconsella el consum de sal de fruta Rod Stewart a embarazadas, no embarazadas, diabéticos, no diabéticos, menor de 9 años, mayor de 11 años, homes y donas y alérgicos al gluten.
Però és a dir que ningú pot consumir Rod Stewart.
Rod Stewart també desatasca canonada, baixant i engreixa cadenes de bicicleta.
Están rock y la mina, los gitanos están llorando, por eso mozo de cuadra la vida no están quitando. Están rock y la mina,
los gitanos... Una cançó dedicada a mozos de cuadra.
Mozos de cuadra la vida no están quitando.
Me están quitando la vida. Una cullereta de sal de fruta Rod Stewart y pasará de la 3D a las dos dimensiones. Siéntete ligera, siéntete Rod, siéntete Stewart.
Entre esa roca y la mina.
Va, titulars, justo, sisplau.
La Vanguardia del Pedrosa remata el tiprete español en chiste.
No.
Resulta del tot inverser plan que una població s'anomeni chiste. Jo no, con el lepe,
es
però
que és
no...
Chiste, no és chiste.
El
chiste.
Fabricant de ser de fruita para rotar, Rod Stewart recomanen que a l'hora de fer rot, obriu la boca.
Sí, home, clar, que has d'obrir la boca.
Pues ha donat el cas que la persona, després de consumir Rod Stewart, va fer error, no va obrir la boca, error le va sortir per nas, sí? I va cremar el seu propi pit.
Podríem estar així hores i hores, la veritat és que són divertidíssims, eh, Jordi?
Sí, també costa no riure, aguantar-se una mica, perquè si no podríem estar força estona rient i escoltant-los. Ara anava pensant que, com a petita simplement curiositat, els Oscars, dins del seu repertori d'imitacions, és cert que imiten doncs, a un locutor de ràdio existent, que és Justo Molinero, però també tenen imitacions o en aquest cas no són imitacions, sinó personatges d'altres emissores de ràdio que ells mateixos inventen.
Sí, sí, tenen un catàleg espectacular. Sí. Tenim un programa que els hi dedicarem, on parlarem de...
Els dedicarem. Personalment, anava a dir que em fa molta gràcia la Ràdio Latino que s'emet des de Rubí, des del polígon industrial de Can Jardí.
És molt bo, és molt bo. Tots els personatges d'Òscar Andreu i Òscar Dalmau. Per cert, Òscar Andreu, jo vaig coincidir amb ell a Mata de Pere Ràdio el 1994, quan vaig començar allà a fer Ràdio Fórmula, un espai que es deia Sense Pop Música, que també ja us hem posat en alguna ocasió aquí a l'hemeroteca, i tenim un tall en el qual ell i jo fèiem el relleu en el que era l'últim programa de la temporada, i en el qual doncs fèiem un especial, i en lloc de cada dia, crec que hi havia dos locutors o tres, segons les franges horàries diferents que s'anaven tornant, doncs era un programa que tenia no sé quantes hores seguides i tots ens anàvem fent el relleu, no? Doncs aquí podem escoltar un petit extracte d'aquest relleu entre un jove Òscar Andreu i jo mateix.
Donem el relleu al senyor Esteve Llop, que estarà amb nosaltres. Bona tarda, Esteve.
Hola, molt bona tarda, Òscar, com estem?
Disposat a fer les dues últimes hores d'aquesta temporada?
Doncs sí, sí.
Espero que t'ho passis bé. Fins a quina hora estàs?
Doncs fins a les 5 de la tarda.
Doncs bé, de 3 a 5 tindrem l'Esteve Llop. Òscar Andreu, que ha estat aquí d'una a 3. Moltes gràcies per tota la temporada. Me'n vaig i ens veurem la temporada vinent.
La Maroteca de la Ràdio.
Doncs amb aquesta anècdota arribem al final del programa d'avui, en el qual doncs, ens ho hem passat, com sempre, molt bé, recuperant aquests antics programes de ràdio i algunes gravacions més recents, però interessants d'escoltar, com la que acabem de sentir ara. Abans de marxar, us recordem les nostres vies de contacte. Estem disponibles a través del nostre e-mail a maroteca.radiosantcugat@gmail.com. Repeteixo, a maroteca.radiosantcugat@gmail.com. Aquí ens podeu dirigir els vostres comentaris, suggerències, o si teniu alguna gravació antiga de ràdio que ens vulgueu compartir, doncs ja sabeu. Gràcies, Jordi, per estar amb nosaltres un dia més. Fins al proper programa.
Gràcies a tu, Esteve, que vagi molt bé. Fins la propera. There's a nail in the door and there's glass on the lawn. Tacks on the floor and the TV's on. I'll always sleep with my guns when you're gone. There's a blade by the bed and a phone in my hand. A dog on the floor and some cash on the nightstand. When I'm all alone, the dreaming stops and I just can't sleep. What should I do? Just a little baby. What if the lights go out and maybe? And then the wind just starts to moan outside the door. And follow me home now, good night. Moon, I want the sun. If it's not here soon, I might be done. No, it won't be too soon till I say good night, moon. There's a shark in the pool and a witch in the tree. A crazy old neighbor and he has been watching me. And his footsteps loud.